Ràdio Tiana, les notícies.
Les obres de l'obertura del Passeig de la Vilesa avancen amb l'enderroc dels patis del carrer de la Pau. La carretera que connectarà l'avinguda Isaac Albéniz i el Passeig de la Vilesa passarà per sobre d'aquests terrenys. Un d'aquests patis és el de la Capella de Can Regàs. L'Ajuntament celebra un ple extraordinari per modificar els pressupostos d'aquest 2014 i també les ordenances fiscals del proper any. Aquesta última proposta del govern vol augmentar les ajudes per pagar l'IBI i la taxa de les escombraries. El bàsquet Tiana rep un dur correctiu contra el Montgat. L'equip ha perdut per 102-78 en aquest derbi històric i tan esperat. L'excavadora ha tornat a Tiana. Ha arribat la segona i última fase d'enderrocs després que finalitzés el de Can Guardiola. L'únic que ha afectat una casa sencera és el moment dels patis dels números 6 i 8 del carrer de la Pau. Uns 90 metres quadrats de cada jardí, segons l'Ajuntament, són els que deixaran pas al nou tram de carretera que connectarà l'avinguda Isaac Albéniz amb el Passeig de la Vilesa, passant pel terreny de Can Guardiola. El primer en caure a terra ha estat la capella, situada a l'exterior de Can Regàs. La voluntat d'alguns veïns per conservar-la és una de les polèmiques que ha afectat aquest projecte. Tot i això, l'Ajuntament ha explicat en diverses ocasions que es tracta d'un petit edifici sense cap tipus de catalogació. A més, un informe de la Generalitat va resoldre que no hi ha constància que hi hagi pintures murals del pintor noucentista Josep Obiols. Recordem les paraules de la regidora de Cultura, Núria Blasco.
Això ja ho sabíem. Crec, d'alguna manera o una altra, jo crec que era palès el que era. El que passa que ara tenim sobre un document. El que passa que nosaltres hem volgut doncs, tenir les coses clares i que realment conscients del que hi ha allà. I efectivament doncs, l'informe ens ha dit que no hi ha res, com segurament ja sabien el 2010, però que aquest informe no s'havia demanat.
Segons la pròpia regidora, aquesta capella mai ha estat un element d'identitat per Tiana.
El que sap greu potser de tota d'aquesta situació és la confusió, no?, que pot haver arribat als tianencs i a les tianenques de dir, ostres, doncs és que la capella de Can Regàs hi ha unes pintures, doncs no diem que el que hi ha és això, el que hi ha en aquest informe, i que jo també personalment penso que és important, la capella doncs és un edifici, però que tampoc no ha sigut un element identificador dels tianencs. Jo, potser fins que no em vaig llegir el llibre de la Luna, Lunera de la Rosa Regàs, que quan va sortir que feia referència a Tiana, jo no sabia que hi havia una capella.
Can Raspall és l'altra casa que perd espai de jardí. Els operaris, de fet, ja hi estan treballant. Amb aquestes intervencions, l'obertura del Passeig de la Vilesa continua avançant. El que s'aconseguirà finalment serà una via que permeti pujar i baixar els vehicles sense haver de fer servir el doble revolt. Aquest enderroc ha estat molt diferent al de Can Guardiola. Aquesta vegada l'excavadora ho ha tingut més fàcil i ha pogut apropar-se a Can Regàs sense problemes. Ho ha fet a través del fins ara espai lúdic i esportiu per a gent gran situat al carrer Sant Francesc. No va ser així quan va arribar el dia de tirar a terra Can Guardiola. Aquell dimecres 8 d'octubre, uns 40 veïns van intentar frenar el seu pas. Tot i això, només van aconseguir endarrerir les feines durant unes hores i el compromís del govern de tenir en compte la seva opinió de cara a les properes fases d'aquest projecte, com la d'urbanització. El moviment que ha intentat impedir que es tirés a terra Can Guardiola o la capella ha estat el de la plataforma de la Tiana del segle XXI. Aquesta vegada, segons han informat a Ràdio Tiana, estaven preparats per aquests altres enderrocs. Tot i això, creuen que ja no serveix de res fer una manifestació o una plantada d'aquest tipus. Els seus membres consideren que han lluitat fins l'últim moment per protegir la capella. A través d'un comunicat han lamentat una manca de voluntat de l'Ajuntament a l'hora de dialogar o d'aturar el projecte. La Tiana del segle XXI critica les presses del consistori amb aquestes obres. Consideren que la proximitat del calendari de les properes eleccions municipals ha agilitzat aquesta actuació.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'Ajuntament vol augmentar les ajudes amb l'impost de béns immobles. Aquestes bonificacions continuaran anant destinades a les famílies nombroses i monoparentals, sempre que els seus habitatges no superin un determinat valor cadastral. La diferència és que fins ara, per rebre l'ajuda, el preu d'aquest valor havia de ser inferior als 152.000 euros i ara pujarà als 166.000 euros, ja que la base liquidable també s'ha incrementat en un 8,6%. A més, els llogaters dels pisos de protecció oficial en aquest moment Tots ells situats a Can Gaietà també tindran una bonificació del 95% d'aquest impost. La resta de les famílies de Tiana continuaran pagant gairebé la mateixa quantitat d'IBI. 2.300 en pagaran una mica menys i també 2.300 una mica més. Per aconseguir-ho, es preveu rebaixar el tipus de gravamen del 0,447% al 0,419%. El preu d'aquest impost varia molt al poble, des de veïns que superen els 6.000 euros l'any fins als que en paguen menys de 100. La mitjana de l'IBI al municipi seria aproximadament d'uns 600 euros. Segons informen des de l'Ajuntament, la seva voluntat política és la de donar suport a les famílies davant el manteniment de l'actual situació econòmica. Així ho ha explicat la pròpia alcaldessa, Esther Pujol.
Sens dubte, l'estrella d'aquest ple és el que són les ordenances fiscals. Vam iniciar la legislatura amb un 0,55, el vam passar a 0,52, a 0,48, a 0,44 i ara el passarem a 0,41, concretament a 0,419, i això permetrà que els tianencs i les tianenques o paguin menys o com a màxim paguin exactament igual, tenint en compte que els valors catastrals es revaloritzen i que això depèn del Ministeri d'Hisenda. Però en tot cas nosaltres continuem amb la política de congelar, és a dir, no recaptar més impost d'IBI que el que teníem respecte a l'any anterior.
Una altra de les ajudes amb les quals podran comptar els tianencs el 2015, si així ho aprova el ple, està directament relacionada amb la taxa de les escombraries. Si fins ara l'Ajuntament en feia una bonificació del 15% als pensionistes amb un límit d'ingressos bruts de 15.000 euros, ara aquestes xifres s'augmenten. L'ajuda serà del 50% i es farà als pensionistes amb uns ingressos de fins a 20.000 euros. També en sortiran beneficiats els joves de fins a 35 anys. La bonificació passa del 10 al 25% per a aquells que no superin els 15.000 euros bruts l'any d'ingressos. El govern municipal explica que ho fa per tal d'afavorir l'emancipació dels joves del municipi. La taxa d'escombraries que es paga a Tiana depèn del nombre de residents de cada llar i també de la superfície d'aquest immoble. La part bàsica d'aquest impost i la que tothom paga per igual és de 50 euros. A aquest preu se li ha de sumar les altres dues parts. El nombre de residents de cada casa pot fer pujar aquest preu entre 12 i 58 euros, mentre que els metres quadrats de l'habitatge ho poden fer variar entre 6 i 33 euros. Així doncs, una família formada per 4 membres que visqui a un pis d'entre 120 i 180 metres quadrats pagarà gairebé 112 euros. La taxa mínima que es paga al poble en un habitatge de 0 a 90 metres quadrats i amb un sol resident és de 70 euros. En canvi, les llars de més de 240 metres quadrats amb més de 6 habitants paguen 143 euros. Aquesta és la quantitat màxima que es podria pagar a Tiana pel servei d'escombraries. Aquest dimarts 28 d'octubre hi ha un ple extraordinari a l'Ajuntament. Aquesta sessió servirà per debatre aquests temes econòmics. A banda de la modificació de les ordenances fiscals, l'altre punt d'aquest ple debatrà una proposta del govern per modificar el pressupost del 2014, un pas positiu, segons l'alcaldessa.
Normalment, a final d'any, tots els ajuntaments, quan veuen com està en el seu estat d'execució de les partides pressupostàries, el que fan és o bé s'arrastra cap a, s'arrossega cap a un romanent a final d'any, o bé es doten cap a altres àrees aquelles necessitats específiques econòmiques. És bo que sigui cap a final d'any, perquè ja pràcticament totes les àrees, totes les regidories han executat d'una manera molt àmplia doncs, les seves activitats.
Una de les àrees de l'Ajuntament que rebrà crèdits extraordinaris abans que s'acabi l'any serà la de serveis socials. Més de 20.000 euros per ajudes socials, gran part destinades a l'habitatge.
Incrementem els ajuts socials un cop més, continuem incrementant els ajuts socials perquè s'ha detectat una incidència forta amb el que seria la necessitat de tianencs que estan en una situació vulnerable per fer front al pagament de lloguer o per fer front a subministraments i per tant pràcticament hi ha un increment amb ajuts a serveis socials, hi ha una petita modificació amb temes de manteniment de via pública. Bàsicament, ajuts socials potser s'emporta aquesta modificació més representativa.
Les activitats festives del municipi també es beneficiaran d'aquesta modificació del pressupost amb 10.000 euros més. En canvi, per compensar aquestes altes econòmiques, es donen de baixa altres aplicacions del pressupost, com els serveis de manteniment de sensors o alarmes i el contracte de conservació de l'enllumenat, que suposa una modificació de 48.000 euros.
Es Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Repassem més resultats esportius. Una jornada complicada tant pel Centre Cultural i Esportiu Tiana com pel bàsquet.
Primer partit important de Ferran Martín a la Brinqueta i primer punt important contra la Llantia de Mataró per l'empat 1-1. Els tianencs han avançat al marcador amb gol de Quico Peña, un dels reincorporats i que aquesta setmana han començat a destacar. També ha tornat Jordi Saràbia, que ha marcat la diferència al centre de defensa, posant veterania i ordre. Molt més que no pas en altres partits. Al descans, el Tiana ha marxat per davant al marcador, cosa que no havia passat en molts moments d'aquesta temporada. Però la segona, a part, s'ha començat a notar la baixada física que ha fet l'equip i tenia que començar a la roda de canvis. Tot i això, els mataronins han empatat. Els tianencs han estat capaços de mantenir el resultat fins al final i acabar sumant un punt valuós contra un rival que ocupava la cinquena posició de la taula. Ara cal seguir formant l'equip de cara a la propera setmana per poder treure un millor resultat i seguir sumant. La bona notícia és que ja no són cues. Ara aquesta posició és per la grama B.
Tito Rabat es proclama campió del món de Moto2, una cursa que ha estat seguida també des de Tiana, Sergi Quevedo.
El casino de Tiana, club en el qual Tito Rabat i la seva família han estiuejat molts anys, ja ha acollit una trobada d'allò més especial. Família i amics d'en Tito s'han reunit a la masia de Camp Marí per veure en directe sobre les 7:30 del matí del diumenge com es proclama campió del món de Moto2. Les instal·lacions han obert excepcionalment més d'hora de l'habitual, s'ha posat una pantalla gegant, a part de decorar la sala amb pancartes d'ànim al Tito. La gent vestia dels colors de l'escuderia. L'alegria i les celebracions han esclatat amb el pas de Tito per la línia de meta, tercer classificat i campió del món per primer cop a la seva carrera. El vincle entre el casino i la família Rabat ha estat sempre molt estret. De fet, el Tito ja participava a les Olimpiades Esportives quan encara era un nen. Esteve Rabat ja portava un ampli marge de punts sobre el segon classificat, Mika Kallio. És per això que ha tingut prou amb cada tercer lloc al circuit de Sepang per poder-se aconseguir el seu primer títol mundial. El pilot ha quedat per darrere de Maverick Viñales i el mateix Kallio, amb qui ha tingut un dels duels més interessants. A la cursa, el Tiana Enrique Cardús ha quedat 12è després d'una gran remuntada. El casino de Tiana, club en el qual Tito Rabat i la seva família han estiuejat molts anys, ja ha acollit una trobada d'allò més especial. Família i amics d'en Tito s'han reunit a la masia de Camp Marí per veure en directe sobre les 7:30 del matí del diumenge com es proclamava campió del món de Moto2. Les instal·lacions han obert excepcionalment més d'hora de l'habitual, s'ha posat una pantalla gegant, a part de decorar la sala amb pancartes d'ànim al Tito. La gent vestia dels colors de l'escuderia. L'alegria i les celebracions han esclatat amb el pas de Tito per la línia de meta, tercer classificat i campió del món per primer cop a la seva carrera. El vincle entre el casino i la família Rabat ha estat sempre molt estret. De fet, el Tito ja participava a les Olimpiades Esportives quan encara era un nen. Esteve Rabat ja portava un ampli marge de punts sobre el segon classificat, Mika Kallio. És per això que ha tingut prou amb cada tercer lloc al circuit de Sepang per poder-se aconseguir el seu primer títol mundial. El pilot ha quedat per darrere de Maverick Viñales i el mateix Kallio, amb qui ha tingut un dels duels més interessants. A la cursa, el Tiana Enrique Cardús ha quedat 12è després d'una gran remuntada.
Les obres de l'obertura del Passeig de la Vilesa avancen amb l'enderroc dels patis del carrer de la Pau. La carretera que connectarà l'avinguda Isaac Albéniz i el Passeig de la Vilesa passarà per sobre d'aquests terrenys. Un d'aquests patis és el de la Capella de Can Regàs. L'Ajuntament celebra un ple extraordinari per modificar els pressupostos d'aquest 2014 i també les ordenances fiscals del proper any. Aquesta última proposta del govern vol augmentar les ajudes per pagar l'IBI i la taxa de les escombraries. El bàsquet Tiana rep un dur correctiu contra el Montgat. L'equip ha perdut per 102-78 en aquest derbi històric i tan esperat.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.